Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Ja ho va ser l'altre dia també, que juga d'inici i farem rotacions, perquè al final la temporada és molt llarga, juguem cada 3-4 dies, tenim per sort encara 3 competicions en joc i hi hauran canvis, hi hauran rotacions seguríssim, i Rafa és molt important, tinc molta confiança en ell, moltíssima.
Gràcies, bona nit.
Gràcies.
S'acaba la roda de premsa de Xavi, un Xavi satisfet de l'actuació del seu equip, ha dit i ha subratllat que han fet 60 minuts brillants, tot i que també ha estat autocrític, dient doncs, que no poden regalar certes situacions, que s'han de tancar els partits, i ha admès que això doncs, és una constant que no acaben de corregir, un Xavi que també ha corroborat que efectivament Pedri estarà disponible per dissabte.
Guillem, què has après avui?
Doncs mira, avui us porto una sorpresa a tu i a la Laia, perquè demà s'estrena la segona temporada de l'Escorxador i el primer capítol és amb vosaltres dos, i justament parlàveu de menjar i tal, i és un dels temes dels quals la Laia reparteix una mica de bastons. Si vols, escolteu una mica, un petit avançament. Això és una exclusiva, rotllo Sálvame, eh?
Oh!
Vull dir, mira, mira un tastet, si vols, eh? Sí?
Sí.
Mira, endavant.
Pou, crec que ja són 4 temporades les que fa que estic a la teva transmissió i tu un teletubi no ets, eh? No, si un teletubi no ets, perquè ho seria si Tinky Winky no tingués atacs d'ires constants, perquè quan viatgem als desplaçaments per anar a dinar no ens passem de l'hora. Taula reservada 2:45 del migdia, perquè Pou amb gana és el pitjor que podeu trobar-vos a la vida.
Un petit gremlin, no?
No recordava aquesta gardela no? De la Laia.
Cupé, si o no, confirmes o no?
No, jo no puc dir res.
Clar que sí, Cupé.
Clar que sí.
T'estàs jugant els canotillos. Clar que sí.
Laia.
Digues.
Jo no recordava aquesta entrada del genoll.
No, jo sí que recordo una petita dictadora, no sé què.
Sí,
sí, però... recordo, sí.
Però t'has apuntat.
T'hi vas tornar, Pou, t'hi vas tornar i li vas dir això.
Perquè ets esplèndida i perquè tries restaurants boníssims. Ara, no demaneu mai pica-pica amb ella perquè no us quedarà res. Bé, surt gatejant dels restaurants i després ha de fer migdiades de 2 hores per fer antena mínimament bé.
Bueno, demà més, eh? I divendres el vídeo us veureu les cares i les reaccions a l'Escorxador segona temporada. Sí, sí.
Demà s'estrena amb aquest capítol, eh? Molt
sí,
bé.
Sí, sí. Comencem forts.
Laia, ens ho vam passar bé, eh?
Sí, totalment. Sí, sí.
Val.
Molt bé. Fins molt bé, que escoltin, sí. Que escoltin els clients, que facin la valoració.
M'agrada.
Que si també s'ho passen bé, de què els hi sembla...
Kim Il-sung amb petitó, ens retrobem dissabte, eh? Que vagi
boníssim.
Bé. Laia, adéu.
Bona nit.
Bona nit. Marta, que vagi bé.
Bona nit a tots.
Vinga,
anem a menjar bledes.
Bona nit.
Adéu, Marc.
Adéu.
Que vagi bé. Cupi, aguanta, eh? Que hi ha pròrroga o què?
Ja, ho feu per RAC més bo, no, això, la pròrroga?
No, ara comença el tu diràs i l'Aleix Parisien sí, estarà pendent, però bé, especialment per tu, eh? Aquest, Osasuna 1, Sevilla 1 a la pròrroga.
Minut a minut per Cupi.
Jaume, Gerard, Guillem, que vagi bé.
Fins dissabte, que vagi bé.
Fins dissabte. El Barça jugarà 4:45 contra el Girona. Farem una transmissió compartida, evidentment, amb el Miquel Agut i amb el Fel i companyia. També hi haurà el Puig. En fi, serem una gentada de punts i posarem després el butlletí de les 3. 4 anuncis i comença el tu diràs. Bona nit.
El Barça juga a RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Rolex Daytona.
Rolex Submariner.
Rolex GMT.
Rolex Explorer.
Rolex Judgemaster.
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Has de renovar els teus mobles? Amb un termini d'entrega ràpid, a mida i al millor preu. Vine a Facilmòbil. Estem de rebaixes. Truca'ns al 682-674-599. Visita les nostres botigues o entra a facilmòbil.cat.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Navajas, el último Mecano, l'espectacle més brutal mai fet a Mecano. Sorprèn-te amb les seves pantalles LED gegants, ballarins, cantants i música en directe. Últimes funcions a la Cúpula d'Arenes de Barcelona. Compra ja les teves entrades a crudenavajasmusical.com.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
A l'Estadi Infinit, l'emoció no s'acaba mai, perquè tornen les millors competicions a l'Ulista. Tornen els herois, la màgia, les jugades impossibles, i en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon i molt més. Gaudeix-ne amb Movistar amb la millor xarxa de fibra i mòbil en un dispositiu des de 0 euros. Informa't en el 4 a les botigues o a movistar.es.
Ha arribat el dia, s'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023? Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
El 6 de febrer al Museu Nacional d'Art de Catalunya celebrem la 75a edició de la gran gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment on premiarem el i la millor esportista de l'any i farem un homenatge als mites dels últims temps. Un dia de llegenda en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini de Repsol.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat
44.082 44082
Sèrie
99 099
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Les 12 i 7 minuts arrenca un Tu diràs de butxaca per analitzar la nit de Dembélé. La nit de Dembélé que ha portat el Barça cap a les semifinals de la Copa.
Mira Koundé amb Dembélé, Dembélé entra a l'àrea, el joc!
Desencadenat, deia el Pou, sí senyor. Ha estat la gran nit de Dembélé i la confirmació que Xavi ha trobat el seu 11 tipus. Un porter que ho atura tot, i si no van al pal, i si no ell ja falla una passada per lluir-se després. Una defensa que ofereix màximes garanties. Els Koundé, Araujo i Christensen es complementen a la perfecció, ara mateix, donen moltíssima seguretat. Un mig del camp molt més protagonista, amb Busquets ajudat per un De Jong estel·lar, ara mateix, per mi, en el millor moment des que va arribar al Barça, Frenkie de Jong. I els dos nanos, amb 18 i 19 anys, que ja són dos migcampistes top del futbol mundial i no estic exagerant. Per cert, Pedri no té res greu, ens deia la Marta, només un cop al genoll. Bones notícies. I al davant, l'11 tipus de Xavi, d'on té la fera polonesa, Lewandowski porta 22 gols en 24 partits, res més a afegir, i una moneda a l'aire, que es diu Dembélé i que avui ha estat clarament cara. Ha fet un golaç, desmarcada a l'espai, control, velocitat, conducció precisa i xut impossible que ha sorprès el porter de la Reial Societat, Àlex Remiro. Si jugués la meitat de bé que avui cada partit, estaria entre els 10 millors del món, segur. si prengués la meitat de decisions bones que ha pres avui a cada partit, seria un futbolista imprescindible en aquest Barça. Tant de bo, tingui continuïtat en els pròxims partits. Per cert, vull recordar que just avui, fa un any, Dembélé estava apartat de l'equip, per decisió del club, perquè ni renovava ni marxava. El Barça segueix guanyant i l'únic però que li podem posar és que li costa tancar una mica els partits. Fer algun golet més per acabar d'estar tranquil i controlar millor els trams finals dels enfrontaments. Sí, com sigui, feina feta avui. L'equip de Xavi ja és a semis de Copa, esperant rival en el sorteig de dilluns al migdia. Aquest dilluns al migdia és el sorteig. Recordo, les semis són ja d'anada i tornada. L'anada el 8 o 9 de febrer, és a dir, d'aquí a 15 dies, el partit d'anada, i la tornada l'1 o el 2 de març. Hi ha 3 setmanes pel mig. De fet, entre l'anada de Copa i la tornada de les semis de Copa, el Barça jugarà tota l'eliminatòria amb el Manchester United de l'Europa League. Un calendari infernal durant el mes de febrer pel Barça, jugant-se dos títols. D'una banda, seguir viu a Europa, a l'Europa League, i de l'altra, aconseguir una nova final de la Copa del Rei. I vull dir només una última cosa, abans d'obrir tertúlia, amb Lluís Carrasco, Paco Cabezas i Fernando Polo. Critiquem molt la utilització del VAR en cada jornada. De fet, s'equivoquen molt els del VAR i els àrbitres principals. Permeteu-me que avui feliciti el VAR, sobretot Sánchez Martínez, perquè ha utilitzat aquesta eina tecnològica com s'ha de fer servir, o com s'hauria de fer servir sempre. L'àrbitre principal no veu bé una entrada terrorífica de Brais Méndez a Busquets, li ensenya groga, s'equivoca, no és groga, veient la repetició, i des del VAR fan bé la feina, l'avisen perquè l'expulsi. Per coses com aquestes, per mi, hauria de servir el VAR, i avui l'han aplicat correctament, per tant, felicitacions a la gent del VAR i als arbitratges avui de la Lliga Espanyola, tant que n'hem parlat aquests dies. Hola, Lluís Carrasco, bona nit.
Bona nit, com esteu?
Molt bé. A veure, hola, Lluís, està per aquí el Lluís, eh? L'hem sentit? Sí, eh? Digues hola.
Hola, què tal, com esteu?
No és aquest el micròfon, eh? No, hem d'anar aquest, Lluís, espera't. A veure, i ara aquest...
Bona nit.
Ara sí, veu impecable de Lluís Carrasco. Paco Cabezas, bona nit.
Clara i nítido, hola, bona nit.
Hola, bona nit. De seguida el Fernando Polo, que està acabant la crònica Mundo Deportivo, em deia que pujava de seguida. Tenim, ara parlem del Barça-Real Societat, però tenim en marxa la pròrroga d'un altre partit de quarts de Copa. Gerard Ballera, com va aquest Osasuna-Sevilla?
S'ha tornat a avançar l'Osasuna al marcador, estem a la pròrroga, i s'ha tornat a avançar amb un gol d'Abde, el futbolista cedit pel Barça, pertany al Barça, ara cedit a l'Osasuna. És el seu primer gol amb l'Osasuna. El Sevilla havia forçat la pròrroga al temps afegit, amb un gol de Nesiri, doncs Abde a la contra, després d'un bon retall superant Bonu, ha marcat el 2-1 al 10 de la primera part de la pròrroga, ara som ja gairebé al 15, per tant, a punt d'arribar al descans de la pròrroga, Osasuna 2, Sevilla 1.
Te la content, Xavier Cupido, el nostre tècnic de les transmissions del Barça, que volia anar sí o sí a Pamplona a les semifinals, veurem qui toca dilluns en el sorteig. Bé, estarem pendents amb el Ballera del que evolucioni, del que passi en aquest Osasuna-Sevilla, de moment guanyant l'Osasuna per 2-1 a la pròrroga. Paco, Lluís, barra lliure, de seguida també amb el Fernando Polo. Què us ha semblat aquesta nit de Dembélé que ha portat el Barça a les semis de Copa? Lluís.
No, a veure, s'ha de reconèixer, no sé si un palomo hace verano, però en realitat avui ha estat el partit de Dembélé, el partit en majúscules, ha estat determinant. Em costa recordar una sola jugada que no hagi encertat, perquè més enllà de que les coses hagin acabat bé, és que sempre ha escollit la bona opció. El que tenia Dembélé, que era aquella obsessió per tirar endavant fos com fos i contra qui fos, això ha canviat. Ara, triangula amb el volant, tira cap enrere, canvia la posició amb el lateral, quan ha de tirar cap endavant, quan ha d'encarar encara, quan s'ha de recolzar en Pedri ho fa. La veritat és que resulta sorprenent, i avui hem vist aquest nou Dembélé. Veig darrere d'aquest canvi en Dembélé, no en el partit d'avui, al llarg de la temporada, d'aquesta temporada, el paper crec que fonamental de Xavi, més enllà de fer-li entendre la importància que ell pot tenir en l'equip, crec que també ha variat alguns dels moviments i les dinàmiques del propi jugador en el terreny de joc, i bueno, veiem un jugador que sí realment obre una porta a l'esperança de tenir un jugador referent.
Dades d'avui, Paco,
a ver.
Un gol, el gol de la victòria, el decisiu, 3 xuts, els 3 ben dirigits, 5 driblings completats amb èxit, 79 passades bones de Dembélé, 3 passades clau, ha intentat passades d'aquestes de deixar sol a un company, les 4 passades llargues, els 4 desplaçaments de banda a banda que ha intentat han estat perfectes, han tingut receptor, i ha guanyat 6 duels en l'un contra un amb jugadors de la Reial Societat, per tant intens també en la lluita quan havia de robar la pilota. Bé, són les xifres que destaquen aquesta nit perfecta de Dembélé, gairebé.
Bueno, el fútbol te exige un análisis cada tres días y hoy todas las luces estaban encendidas en casa de Dembélé. Sí que me gustaría poner en contexto su actuación. La Real Sociedad no es un equipo que se encierre. La Real Sociedad es un equipo que intenta presionar arriba y que deja muchos espacios en la retaguardia. Y yo creo que eso también ha facilitado que Dembélé haya tenido muchísimo espacio para desplegarse. Sí es cierto, y estoy de acuerdo con Lluís, en que está, yo creo que está en un momento anímico muy bueno, que él está notando que tiene una confianza plena de Xavi, que se ve titular indiscutible, y además parece ser que estamos intuyendo un cambio en respecto a la toma de decisiones. No se precipita tanto. Si tiene que pasar hacia atrás, pasa hacia atrás. Lo que estábamos hablando antes, Lluís, si tiene que buscar al interior, busca al interior. Cuando toca centrar, a veces centra. Es decir, en eso sí que estoy intuyendo un cambio. Pero tampoco me gustaría precipitarme, porque venimos de un partido contra el Getafe en que Dembélé estuvo bastante mal. Es decir, sí, hoy ha estado perfecto. Había muchos espacios y todos conocemos la calidad de Dembélé. Pero no dejemos de banda que también tiene esa parte oscura. Y que la parte oscura también la volveremos a ver. Pero bueno, ojalá la parte positiva, la parte buena, sea la habitual de cara a final de temporada.
Sí, més enllà de l'encert, perquè després quan optes per fer una acció, pots encertar o no encertar. Però ell és que ja la fastidiava quan ho intentava, perquè no era el que havia d'intentar. Quan s'havia de recolzar, no es recolzava. Quan havia de triangular, no triangulava. Quan havia de centrar, no centrava. I quan havia d'encarar, no encarava. I tot ho feia al revés. Era allò que ell entenia el futbol a la seva molt particular manera. I de sobte veiem un Dembélé que forma part de la coralitat de l'equip, i això és el que és realment estrany. Abans el Barça podia no funcionar o tenir un dia gris, un dia d'aquests espessos que a vegades té el Barça, i el Dembélé podia ser la llum d'esperança. Ara no, ara realment Dembélé forma part d'aquesta coralitat. Per tant, un té la sensació de que quan el Barça vagi bé, ell estarà amb el Barça. Quan no vagi bé, ell estarà per intentar canviar el Barça, no per intentar canviar ell. Per tant, això per mi és la bona notícia.
Que suma a l'equip, no? Una pregunta. Sí. Que el rival no es tanqui, jo crec que ajuda al futbol de Dembélé, no?
No, sobretot el sistema d'ajudes.
Però després...
I Manol estava molt descontento con Diego Rico precisament per això. Porque se encontraba solo y no estaba teniendo ayudas del central.
Però deixa-m'ho lligar tu, això. És a dir, jo crec que el rival, que no sigui un Getafe, que se't tanca, i per tant Dembélé ja no té camp per córrer, no, Paco? Lluís, ha de rebre el peu, ha d'intentar l'un contra un, pot equivocar-se més, no?, si el rival se't tanca. Avui el rival intentava jugar la pilota i deixava espais. Però després, la pregunta que us vull fer és, creieu que ajuda a millorar Dembélé als quatre migcampistes?
Por supuesto, es lo que...
¿Al sistema del Barça?
No, es lo que te quería comentar, porque yo creo que él se siente mucho más respaldado y apoyado. En el sistema 4-3-3 de dos extremos, que es el que habíamos visto hasta hace bien poco en el sistema de Xavi, los extremos tenían, a mi gusto, demasiado protagonismo y estaban como obligados muchas veces a buscar la guerra por su cuenta. Ahora Dembélé sabe que si él no lo resuelve, tiene muchísimos apoyos en el centro del campo. Y yo creo que es una de las claves del buen juego del Barça, sobre todo en esa primera parte. Que Busquets no se siente solo, que Frenkie de Jong está tomando un protagonismo que antes no tenía, y sobre todo el papel que están jugando entre líneas tanto Pedri como Gavi. Todo eso, todo ese hábitat nuevo, es el que está favoreciendo a Dembélé.
Sí. I un altre punt. Avui Xavi ha dit que ha jugat de fals extrem Balde. En algunes fases, però no és del tot així, perquè al final el dibuix de sortida és un 4-3-3, un 4-4-2 molt clar. Un 4-4-2 que contra el Real Madrid moltes vegades veiem un 4-2-3-1, copiant una miqueta el sistema del Bayern de Múnich o a l'Ajax de Ten Hag, on De Jong brillava més. De Jong, de sobte, és un gran recolzament per Dembélé, perquè el fet de jugar amb dos migcampistes i que un quedi més retrasat, també per físic, però també per característiques, com és Busquets, i l'altre buscant diagonals cap endavant, especialment per la dreta, estan beneficiant moltíssim el jugador francès.
Tenim dades Jové de Dembélé. Hola, Oriol.
Hola.
Què tal? A veure, aquesta base de dades meravellosa que vas fer durant la pandèmia, què has trobat de Dembélé?
No, mira, Dembélé és el jugador nascut a França que més gols ha marcat de la Copa en tota la història del Barça. M'ha superat Griezmann, que fins ara era el que tenia aquest honor. Dembélé porta 7 gols a la Copa.
Déu-n'hi-do, que Griezmann tingués l'honor, Déu-n'hi-do.
Sí, amb 6 gols.
I havíem tingut a Duda, oi?
Dugarry, és veritat.
Però no havia marcat.
No llega a marcar Dugarry, no?
No, no, la classificació és Juli 1. Juli 1, empatat amb Mathieu i Digne. 2, Lenglet i Vidal. 5, Thierry Henry. 6, Griezmann en segona posició i 7, Dembélé. Avui, des d'avui, doncs, en primera posició del rànquing de francesos golejadors de la Copa.
Un poc com Museu de los Horrores, eh, este rànquing.
Sí, sí, sí. Quitando
a Titi, quitando a Henry...
Avui el club ha dit que Dembélé ha arribat al gol 40 amb el Barça, no? El d'avui és el gol 40, rodó.
Sí, a més porta 40 assistències, per tant, la mateixa xifra de gols i d'assistències, ha participat en 80 gols amb el Barça Dembélé. D'aquests 40, 10 han estat amb Xavi, dels 40 gols 10 amb Xavi, des que Xavi és l'entrenador, i de les 40 assistències, 20 amb Xavi, des que és entrenador. Per tant, dels 80 gols en què ha participat Dembélé, 30 han estat amb Xavi a la banqueta.
Aquesta és bona, eh? O sigui, de les 40 assistències que ha donat amb la samarreta al Barça, ja sé que ha estat molt temps lesionat, però la meitat són amb Xavi, no? El joc de Xavi afavoreix que Dembélé pugui assistir als seus companys.
Bueno, però jo crec que ahí la clave, sobretot, és la continuïtat. Xavi està disponint d'un Dembélé que no se lesiona. En sus primeros años era imposible que jugara 3, 4, 5 partidos seguidos. Y yo creo que todo eso condicionaba muchísimo su juego. Ahora es un futbolista que se siente importante, que se siente clave en el juego. Recordemos que Rafinha incluso también venía para ser titular. Y recuerdo haber escuchado debates que se decía, bueno, tiene que jugar por la derecha Dembélé o Rafinha. Pero ahora nadie discutiría el papel de Dembélé en la derecha del Barça.
I també m'expliquen que el seu paper a la ciutat esportiva ha canviat radicalment i crec que té molt a veure amb els èxits que en aquest moment estem comentat. I és la integració del propi jugador en la plantilla, amb la ciutat, en el país, però especialment amb els companys. Aquesta integració, més enllà del partit, és a dir, els dies d'entrenament, els dies de concentració, els dies de desplaçament, etc, etc, és a dir, aquesta relació amb els companys crec que està beneficiant i molt la entente amb els propis companys.
Bueno, y sobre todo, Lluís, la ovación que le ha brindado y el Camp Nou. No hace tanto, recuerdo los abucheos que recibía Dembélé.
I fa un any estava apartat, si ho deia ara. Fa un any estava apartat del club.
Y los abucheos. Hoy ha salido Dembélé aplaudido en el Camp Nou.
A mi em comentaven que podia arribar a un entrenament, no parla pràcticament amb ningú, es relaciona una miqueta amb l'Englet i poca cosa més. I ara és dels que participen les bromes, en les que fa conyes amb el Lewandowski, etc, etc. Estem parlant d'un jugador nou que s'ha integrat amb els companys i això és el terreny de joc.
Que se sent un més, no? Hola, Fernando Polo.
Hola.
Què tal? Soc director del Mundo Deportivo. Ja teniu el diari a punt per demà?
A punt per tancar.
No em diguis, Dembélé serà portada?
Sí, tant.
Vale. Teniu titular? Se pot avançar o no?
Diria que és Dembelazo i porterazo.
Dembelazo i porterazo. Doncs sí, sí.
Perquè
són les dues claus, Fernando.
També ha estat decisiu. El que passa que la foto a portada és una foto molt guapa, per la gent que sigui fan de Dembélé, perquè té molta força.
Ah, sí?
Sí.
Ja la veurem demà. No, ja està, no facis spoiler.
Molt guapa.
Molt bé. Hem vist el millor Dembélé des que és jugador del Barça, podríem dir-ho així, la millor actuació de Dembélé en 90 minuts des que és jugador del Barça.
És una actuació molt bona i jo crec que és denota una mica la maduresa del futbolista. Ja li tocava també, perquè no oblidem que crec que és el 6è, no?
Sí. 6è
any que
està aquí.
Sí, sí. Clar. Ha passat situacions molt, molt dolentes, sobretot a nivell de lesions. Jo crec que també va tenir un moment de... Bueno, de que... Si us en recordeu, hi havia moltes ganes de que tornés Neymar. I si hi havia ganes de que tornés Neymar, doncs algun forat se l'havia de fer. I la peça més dèbil d'aquella davantera era ell. Ell tampoc no ajudava a no ser la peça més dèbil de la davantera, perquè eren conegudes les seves manques de puntualitat, també... una miqueta de manca d'integració, bueno, allò que el seu estil de vida no era el més adient per un esportista amb unes condicions brutals, brutals, però a poc l'home, a base de cops i de situacions complicades, ha anat aprenent. Crec que el matrimoni li ha anat bé, crec que la paternitat li ha anat bé, i sobretot li ha anat bé la confiança brutal del seu entrenador. O sigui, perquè si algú s'ha jugat al coll per Dembélé, quan el més fàcil era no creure en ell, perquè a més hi ha un moment que Xavi ja deixa de creure que vulgui renovar pel Barça, per exemple, hi ha un moment que ell confia la paraula de Dembélé fins que arriba un moment que l'actitud del seu agent fa que el propi Xavi i el seu staff perdin la confiança en Dembélé, que és quan s'activa l'interès pel Rafinha. Perquè hi ha un moment que el Xavi el veu fora en un 95%, jo diria que és sobre el mes d'abril, maig de l'any passat,
i es mouen pel Rafinha.
Bueno, és que,
mira, què passa? Que després es queda també Dembélé i ve Rafinha, que jo no acabo de veure clar del tot, però bueno.
Mira com és la vida, no? Fa un any el Barça acaba eliminat a Pamplona, que és el primer dia... Ah, Pamplona, a Sant Mamés, a Sant Mamés, a Bilbao, que és el primer dia que el club el deixa fora d'una convocatòria i a partir d'aquí ja el va deixant fora durant tot el mes de gener. I era això, era vuitens de Copa, per tant, era aquesta setmana o l'anterior?
Sí, sí, la setmana passada.
La setmana passada, hauria de ser, però fa un any i una setmana. I com és la vida que un any després ella et dona l'accés a unes semis de Copa, no? El futbol ho canvia tot.
També et diré una cosa, a Sant Mamés també era partit únic.
Clar,
va ser una decisió de club, va ser una decisió de força, una decisió de marcar-li el territori, de dir que o sortia...
O renovava.
O renovava, i si no, si no sortia ni renovava, el que li quedava per davant era grada, i el Xavi va acabar el mercat d'hivern, no va renovar, no se'n va anar, i el tio va parlar amb Mateu Alemany, amb Joan Laporta, i va dir, escolta, per tenir-lo aquí a disgust, perquè sigui un foc de conflicte, perquè sigui... el tio allò, el màrtir dintre del vestidor, que la gent comenci a dir pobret, pobret, i que quan, si a l'equip no li anava bé, se'n recordessin d'ell, escolta, el més intel·ligent, ja que li paguem, és fer-lo servir. I és veritat que el Dembélé sempre deia internament que ell volia quedar-se. L'actitud del seu representant no parlava en aquest sentit, però ell sí que ho deia sempre. Sí. Fins i tot el Xavi va llançar la tovallola fins que va arribar un moment que bueno, era sincer.
Però fent memòria, era una època realment, el que tu dius, en un any canvia absolutament la truita, perquè era una època que Moussa Sissoko, el representant de Dembélé, se n'enfotia absolutament del Futbol Club Barcelona amb declaracions absolutament inacceptables. I l'actitud del jugador no era molt millor. És a dir, realment, en molt poc temps, és veritat, acabava d'arribar, com aquell que diu Xavi, perquè portava dos mesos en la disciplina blaugrana, i la veritat és que ha aconseguit canviar aquest jugador.
Sí, 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 els números són irrefutables. Alguna dada més, Jové, d'aquesta base que tens?
Mira, Busquets avui ha igualat Samitié com a segon jugador amb més partits de tota la història del Barça a la Copa. El líder és Messi amb 80 partits, però Busquets avui ha arribat al 75, ha igualat Samitié. Per darrere hi ha Iniesta amb 73, Piera amb 72 i Xavi i Joan Segarra amb 70. I una dada preventiva de cara a dissabte, partit contra el Girona, sí, perquè si Pedri juga arribarà als 100 partits. I serà el segon més jove en arribar-hi en tota la història del Barça, desbancant Messi.
Hòstia, Pedri amb la samarreta del Barça. Si juga dissabte un minut, 100 partits.
Sí. Arribarà amb 20 anys i 65 dies Messi, que fins ara era el segon, i va arribar 184 dies més gran, mig any més gran que Pedri. El rècord el segueix tenint Bojan Krkić.
Escolta, la base de dades aquesta que has fet tu durant la pandèmia, la tens al mòbil o a l'ordinador?
Sí.
Aquí la tens?
Sí.
Per exemple, jo et puc demanar una cosa? Ara hem de fer una pausa. Jo et puc demanar una cosa i la busques?
Demana.
Val. Avui el Koundé li fa la passada a Dembélé en el gol, no?
Sí.
Val. Tu pots mirar quina és l'última vegada que dos francesos van participar en un gol del Barça?
Sí, tant.
Val. Vinga.
Per cert, abans
ara
de...
Ara o...
Mira, vés-me mirant. Pots mirar aquí el mòbil? Si no, vés a fora i mireu a l'ordinador.
Un recurs que s'està convertint ja en habitual en el Barça, que és el bon peu de Koundé i la passada en vertical i sense passar pel mig del camp, pel pivot o pels interiors, directe a Dembélé. Per què? Perquè l'equip rival encara no està dintre de la seva àrea, allà tancat, que és el que acostuma a passar quan el Barça condueix la pilota i la va passant de peu en peu, que l'altre es tira enrere i es tanca, sinó que aquí encara estan amb la línia avançada. Home, si tens un jugador amb bon peu a la defensa com es Koundé, també el té el Christensen, també és veritat.
Que t'iba a decir es que incluso creo que tiene mejor pie Christensen, sí, que Koundé.
Però Koundé és a la banda dreta, que és la de Dembélé, doncs li fa la passada en vertical i llavors que hi ha espai.
Bueno, avui...
I què té Dembélé? Velocitat.
T'has fixat si a sobre, avui?
Defineix bé.
T'has fixat avui en Pedri, Gavi. No paraven de fer desmarcades a l'esquena de la defensa. Moltes vegades no els arribava la pilota perquè no s'atrevia Christensen o De Jong o Busquets o Koundé, no?
Però també és un rival a la Real que et ve a buscar, que juga avançat, que no és dels que es tanca. Avui es podia intentar això, però amb el Koundé i el Dembélé aquesta connexió ja està sortint i està sortint bé. I a mi em sembla bé, perquè és un recurs. Els rivals que esperen que tu la toquis, doncs la toco en llarg. Però la tu guanyarà amb un criteri claríssim. Si tinc un tio que va bé a l'espai...
Enrique, siempre hay que aprovechar los espacios.
Lo tiene, lo tiene.
Lo tengo. ¿Has preguntat?
Sí, no perdi aquest mòbil, eh?
Que també ho té l'ordinador.
L'últim gol amb participació de dos francesos, assistència d'un francès i gol d'un francès.
Ahir vam entrevistar Lilian Thuram, vam parlar de racisme, la societat i de l'esport, i avui, pam, dos francesos protagonistes. Ja té nassos, a veure.
El 10 de maig del 2022, Aubameyang, que és nascut a França, marca passada de Dembélé, però si descartem Aubameyang, que és gabonès, capità de la selecció de Gabon, l'últim és de Griezmann, el 9 de gener del 2021, al camp del Granada, passada de Dembélé. I l'últim a la Copa...
Ah, també pots buscar per
la Copa? Sí, a passada d'un francès, gol d'un francès, l'Englet, que marca al camp de la Cultural Leonesa el 31 d'octubre del 2018, a passada de Dembélé.
Molt bé.
Sí, el darrer cop que un jugador amb les mitxetes baixades va fer una assistència d'esparo, això és més difícil. Escolta.
Segurament seria Pedri, però...
Però escolta, és molt interessant, eh?
No, la base de dades aquesta que va fer aquest...
Brutal. Has de buscar el que parlar, eh? Has de buscar...
Què, patrocinadors?
Patrocinadors, hi ha algú que et faci una aplicació amb això. Ja faig una crida des d'aquí.
Fem la crida.
Fem-la, la dada jove. A veure, dos quarts d'una.
5%, eh?
Com que avui... Estem a la recta final a Pamplona de l'Osasuna 2, Sevilla 1, minut 119. Per tant, queda res, un minut més l'afegit i, en principi, si no hi ha cap canvi, l'Osasuna serà el segon semifinalista d'aquesta Copa. Ara parlem d'això, de les semifinals, hem de fer la prèvia del Madrid-Atlético. Només una cosa més del partit d'avui, si voleu afegir.
I una clau que també voldria destacar.
Vale. Jo us vull preguntar per una acció que per mi és, jo no diré clau, però sí és molt important i decisiva, que és l'expulsió de Brais Méndez. Ja he vist imatges a Madrid queixant-se que contra el Getafe Dembélé va fer una entrada similar al turmell amb els tacs a un jugador del Getafe i el VAR no ho va revisar. Jo ho he dit a l'inici, potser el VAR dissabte amb Dembélé es va equivocar, perquè és veritat que l'acció, si la veus...
Es va equivocar, segur.
Si la veus parada, l'acció de Dembélé és lletja i la podria haver revisat el VAR. Ara, la d'avui no té discussió i està impecable, el VAR. Impecable. Va, és una vermella com un piano.
El que no has de fer és perquè es van equivocar el cap de setmana passat, voler que s'equivoquin avui. Ara, és veritat que avui el que s'equivoca és l'àrbitre i el que està molt bé és el VAR.
Però
Gil Manzano...
Però potser a jugada ràpida no ho veus. Jo entenc que es pugui equivocar Gil Manzano.
Sí, però aquest tio ha expulsat 10 jugadors del Barça, em sembla. Bueno, 10 jugadors no. Crec que ha expulsat a 8 i dos d'ells per partida doble. Però vull dir que
10 expulsions al Barça, sí.
Perquè per algunes coses el tio és un lince. Però en canvi la d'avui no l'ha vist. Ha hagut de ser el senyor del VAR, Manolete, Sánchez Martínez, el que li digués que, escolta, amb la que està caient, vés a la pantalleta i mira allò, perquè és possible que en aquell moment canviïs d'opinió perquè només li has tret una groga. Llavors, home, està bé, però sí que és veritat que jo crec que el partit contra el Getafe l'entrada de Dembélé era vermella. De fet, el mateix Dembélé, crec que hi ha unes imatges que el tio s'ho pregunta, diu, roja, no? És roja. És a dir, el propi jugador ja veu que a vegades se te'n va, perquè se te'n va, perquè no calcules, no controles... I jo crec que se li va anar a Dembélé, però això no vol dir que ara, perquè a Dembélé no van encertar amb ell, ara haguem d'arrossegar la rada totes les jornades que quedin de Lliga, de Copa i de que et calgui.
Claro, el problema es estar siempre en un constante ejercicio de revisionismo, de estar comparando con lo que ha ocurrido tres días antes, y sobre todo si se trata del Real Madrid. Y el VAR está para eso. El VAR está precisamente para siempre que hay una entrada peligrosa que pueda merecer roja, para avisar al árbitro, que no tiene por qué verlo. Después el árbitro ha ido a revisar la imagen y ha visto que era una roja clara. Yo creo que es una acción sin ningún tipo de discusión.
Sí. I sempre trobarem una referència per comparar, i crec que aquí ens equivocarem, perquè sempre trobarem una jugada que també podia haver estat expulsat un altre jugador. Crec que de totes maneres que la jugada de Dembélé i la d'avui no tenen res a veure, una era estàtica a la banda, bueno, sense més transcendència que el fet de que Dembélé s'equivoca, i en aquesta és una falta de Busquets claríssima a Kubo, i ve a solucionar-ho ell, d'alguna manera. Per tant, jo la trobo bastant més violenta. Què volia destacar? Volia destacar que jo no recordo una solvència defensiva com la que té el Futbol Club Barcelona en aquest moment. Doncs hauríem d'anar a temps de Puyol i Piqué per recordar, i trobaríem aquests dos centrals, però no sé si estava... Bueno, sí, tenien Dani Alves i Vidal. No estava mal aquella defensa. Però, en tot cas, la solvència defensiva del Futbol Club Barcelona, des de que Ter Stegen sembla un vigí, que impressionant com està Ter Stegen en aquest moment, també en una sola temporada, el canvi que ha experimentat el porter i el fet de tenir laterals de solvència, centrals de solvència, que els recanvis com Marcos Alonso no et provoquin la més mínima patiment perquè saps que complirà també o similar a Christensen, etc, etc. Crec que a partir d'aquesta solvència, el Barcelona està funcionant millor.
Dos grans fitxatges, Koundé i Christensen. S'ha acabat Pamplona, no, Ballera?
S'ha acabat. Osasuna classificat per les semifinals després de, diria que 18 anys. Van jugar la final del 2005
contra el Betis. Sí, sí, la recordo, al Calderón, si no vaig errat. Betis-Osasuna.
Sí, doncs avui tornen a una semifinal de Copa. Osasuna ha guanyat 2-1 amb un gol d'Abde a la pròrroga que els ha donat la classificació per aquestes semifinals. Festa grossa avui a Pamplona.
Ha fet bon gol, eh? Ha fet un bon gol.
De los supervivientes que no ha ganado nunca la Copa.
Un partit que era fonamental per Sevilla des d'un punt de vista anímic, més enllà de col·locar-te a la semifinal i poder optar amb el temps a un títol, jo crec que era molt important per sortir d'aquest forat en el que està ficat el Sevilla, on tampoc es veuen visos massa lluminosos de sortir.
Confirmat, 11 de juny del 2005, Vicente Calderón, Betis 2, Osasuna 1, aquella final amb gol de Dani a la pròrroga. Recordeu aquell pelao? Anava rapadent, no? Els cabells curts. Sí. Ricardo Oliveira va marcar pel Betis, John Aloisi va empatar per l'Osasuna i a la pròrroga Dani li va donar el títol de Copa al Betis el 2005.
Australiano, no, Aloisi?
Sí, és veritat. Us agradaria? Què anaves a dir, perdona?
No, anava a dir una cosa perquè m'ho han recordat per xarxes socials que crec que jo no recordava la jugada perquè el partit del Madrid el vaig veure a salts perquè estava escrivint del partit del Barça contra el Getafe i no el vaig veure jo en tot el detall, però sí que em diuen que va haver una entrada forta també de Vinícius per darrere a un jugador de l'Atlètic que també el trepitja, sí, amb els tacs.
I el Bar no diu res.
I el Bar no diu res.
No.
Ho dic perquè és veritat que s'ha parlat molt de l'acció de Dembélé i aquella mateixa jornada diuen que també hi ha una acció en què, no et dic que voluntàriament, però allò que empaites a un rival, no controles bé i l'acabes trepitjant amb tots els tacs a un, jo crec que és a la part de darrere del peu, al turmell, i d'aquesta no s'ha fet tan soroll. Ho dic perquè, clar, a l'hora d'això, el revisionisme aquest, és que potser el revisionisme de la jornada passada, des de la trinxera blanca, vull dir,
també hi ha hagut
queda coses desactivat, queda desactivat.
No acabaríem dia... con esto, Fernando. No. Sí,
però
no acabaríem.
Dic, està bé, però que si és la, si és la mateixa jornada, sí, escolta, tapa't una mica, perquè clar, sí, aquí està la de Dembélé i allà està la de... El que passa que és veritat que el Madrid va acabar guanyant igualment el partit, però
bueno, no, i hoy el Barça ha jugado mejor contra 11 que contra 10.
Molt millor.
Sí, el Barça fa el gol i no sé què li passa.
Els primers 20 minuts del Barcelona avui han estat esplèndids.
Jo li tinc una explicació. Crec que el Barça estava com amb la pressió i quan fas el gol és com un alliberament i sense voler, és humà, et descomprimeixes una mica, baixes una mica.
Porta que el Sorlot es quedi sota davant de la porta buida.
Fernando, a la que baixa una mica aquest Barça, un punt de tensió, de concentració, de dir, oh, un alleujament, hòstia, hem fet el gol, com ha costat.
Es torna vulnerable.
I llavors... A mi m'ha agradat avui perquè ha tingut capacitat de reacció. Hi ha hagut 3-4 minuts que el Barça no tenia control, llavors ha dit, hasta aquí.
No vol dir que el Barça no li puguin fer ocasions. Ningú diu això perquè, és que, si no, el futbol, escolta, no sempre un equip domina el 100% del joc, això és obvi. Però que just després del gol es generin una acció tan clara, tan clara, que un tio es queda amb una passada, superes 3 o 4 defenses teus, i es queda sol davant de la porteria i perquè ha rematat malament, però si no...
A veure, voleu Osasuna a semifinals?
Sí,
sens dubte.
Firmo.
Recordo que demà hi ha el València Atlètic de Bilbao i el Madrid Atlético, ara en farem la prèvia del Madrid Atlético. Sí, eh?
Sobretot perquè és a doble partido. Si fuera a partido único en Pamplona, no, te diria que seguro que no. Doble partido...
Yo
lo veo más accesible.
Yo voy al Atlético.
No, yo en tots els casos no s'assuna.
En Memphis donarà el campó,
bueno,
no?
Bueno, és el que hablamos el otro día, en Memphis. No seria el mejor escenario.
A partit únic, amb dos partits i amb 22. Sempre s'assuna perquè els recursos tècnics d'Osasuna, dels quatre equips que hi van allà, clarament són els inferiors.
Mm. Wow.
Jo sempre demano als rivals més fàcil, però ja semis... Escolta, mira, si és l'Atlético vol dir que han eliminat el Madrid.
Ara farem la prèvia del Madrid Atlético amb el Damià López, el talismà. Talismà, demà narrarem el partit.
Va,
no, des d'aquí. Farem talismà a distància, no el volem.
Si és pel que tu dius, Fernando, aleshores també vull l'Atlético. No havia fet aquesta lectura.
Clar.
Si és l'Atlético, evidentment, home, jo també.
Clar, perquè el Madrid estaria fora.
Motivat,
El Madrid estaria fora, clar.
Tenia truco.
No el cremarem perquè d'aquí uns dies ja hi ha el Madrid-Liverpool de vuitens de Champions.
No l'envia.
A distància. No, demà narrarem a RAC+1 amb el talismà Damià López des d'aquí.
des de l'estudi...
No és el mateix,
eh? Sí, sí, ell afina bé, no et preocupis, ell afina bé. Abans d'això, 20 minuts per la una. Avui a RAC1 al migdia us hem explicat dues notícies molt interessants. Una té a veure amb Gavi. Marta Ramon, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Aquest migdia deies que, segons havíem pogut saber a RAC1, el Barça no podrà inscriure el nou contracte de Gavi amb fitxa del primer equip en aquest mercat d'hivern, en aquesta setmana que queda. Si no hi ha un gir de guió, caldrà esperar-se fins a l'estiu. Tot això passa malgrat que el Barça ja no està amb el fair play financer accedit, oi?
Sí, és cert que amb la sortida recent de Memphis i també de Piqué i els nous ingressos que ha incorporat, el Barça ara mateix ja no té el fair play accedit i el nou contracte de Gavi numèricament ja hi cabria aquesta temporada, però com que el club blaugrana no ha generat estalvi suficient perquè el seu nou salari hi càpiga la temporada que ve, encara no el podrà inscriure. Per què? Doncs mira, anem a pams. La documentació del nou contracte de Gavi és a la Lliga des que va renovar el 14 de setembre, esperant que el Barça li faci lloc per poder-lo inscriure a tots els efectes com a jugador del primer equip. Abans que renovés, però, se li va fer un visat previ per jugar amb el primer equip, tot i ser del filial, i un comitè va fer una estimació de quin seria el seu salari. Un cop el Barça ja li va estipular el salari real, més alt que la projecció que s'havia fet, el Barça havia de fer-li aleshores espai a aquesta diferència.
De fet, Marta, hi ha dos articles de la normativa de la Lliga que afecten de ple en aquesta, de moment, no inscripció de Gavi.
Sí, el que diu que si un club vol renovar un jugador ha de tenir assignat el límit de la plantilla de la temporada que ve, cosa que el Barça ara no té perquè ha de retallar 200 milions de massa salarial. I un altre article aprovat recentment que més diu que els clubs que han fet servir palanques com les del Barça han de demostrar que tenen un pla per sostenir la seva massa salarial la temporada que han fet servir aquest mecanisme generador d'ingressos i les dues següents. El Barça a dia d'avui no ho té resolt, per tant incompleix aquests dos articles. Per tant, per inscriure Gavi o encaixar els nous contractes d'Araujo, Iñaki Peña o Valde, aquests dos últims encara negociant-se, el Barça necessita retallar massa salarial, cedir ingressos no registrats com habituals i un pla de viabilitat per fer sostenible la plantilla de cara a l'estiu i més enllà.
Déu-n'hi-do. Us preocupa la situació de Gavi? Perquè és que el que està dient la Marta, el Barça ha de rebaixar uns 200 milions d'euros dels salaris dels jugadors del primer equip masculí, que em sembla una barbaritat, a no ser que venguis grans futbolistes o futbolistes que tinguin cartell o un salari alt, i després ha de demostrar que, no, que el club està bé, que hi ha un pla de viabilitat sostenible per la plantilla. No sé, és que realment la situació torna a ser molt delicada del Barça. Però, mateix,
no
fer
tanto per Gavi, que no se va ir.
Mai ha deixat de ser-ho, però semblava que amb les palanques s'havia estabilitzat una mica, i no, la situació torna a ser molt crítica. El Barça no podrà fer cap operació en aquest mercat d'hivern.
Claro, no me preocupa tanto por Gavi, porque no es un futbolista que se vaya a ir, pero me preocupa mucho de cara al verano, de cara a reforzar la plantilla, porque no tengo claro que el Barça tenga capacidad. Ya está, parece claro que este mercado de invierno va a ser imposible, pero ¿y en verano? Si hay que hacer algún retoque, ¿cómo se va a hacer? ¿El Barça va a tener capacidad para generar esos ingresos, para poder recortar la masa salarial de la plantilla? No sé, yo a corto plazo no lo veo tan preocupante, pero a largo plazo lo continúo viendo difícil.
Lluís, Fernando, ¿algún comentario rápido?
A mí el tema del Gavi no me preocupaba, perquè la intenció del club era registrar-lo. Ara que no l'ha pogut registrar, em preocupa una mica més. Crec que el jugador és molt culer i que sap que aquesta és casa seva i que vol seguir. A més a més, és titularíssim, que això és un reforç. Però és veritat que al final tu has de fer el que has de fer, i confio que el jugador mantingui l'estimació, que el seu agent continuï en la línia que està fins ara, i que el club li pugui garantir d'alguna forma que sí que l'estiu, sense falta, ho podrà fer. Perquè és que el Gavi s'ho està guanyant a la gespa, partit a partit i competició a competició, aquesta millora que està pactada, però que això es porti a terme als estaments federatius.
No em preocupa la situació a Gavi, per el que deia el Paco, per la fidelitat absoluta demostrada del jugador amb l'entitat. Em preocupa la situació al Barça. no podem oblidar que aquest estiu el Barça es desplaça cap a Montjuïc. Perdem 40.000 places, perdem la botiga davant de l'estadi, perdem el museu amb les pròpies instal·lacions.
Va dir la porta gairebé uns 100 milions de pèrdues a l'any.
Sí, ja veurem, perquè pot ser bestial. I per una altra banda, però no em preocupa tant el tema del mercat d'estiu. Les operacions que es podrien moure, o jo prevec que es podrien moure de cara a l'estiu, és la possible marxa de Busquets, qui sap si d'Alba i probablement de Kessié, i això s'hauria de substituir amb persones del planter, i no són jugadors que, excepte Busquets, que en aquest moment siguin imprescindibles. Per tant, el Barça podria aguantar perfectament amb una persona de reforç o inclús amb cap. A mi em preocupa la situació del Barça perquè estem en un moment molt delicat.
Però ojo a les ventes, Lluís, també. Que el club no necessita hacer una venta importante para,
això
para
poder
arreglar la situación económica.
Això segur, això segur. Marta, de Pedri un cop, deies a la Transmi?
Sí, sí, lo de Pedri ha estat un canvi per precaució, ens diuen que no és lesió, ha estat simplement el cop al genoll i després ha corroborat Xavi a la sala de premsa que efectivament doncs, no tindrà problemes per poder jugar dissabte a Montilivi.
Perfecte, gràcies Marta.
Bona nit a tots.
Adéu-siau. Tres quarts d'una. L'altra notícia que m'ha explicat aquest migdia, el recomigdia, té a veure amb l'Espai Barça. Laia Coll, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Has explicat que hi ha una penalització per l'IMAC Construction si no compleix els terminis que hi ha pactats.
Sí, exacte, una penalització milionària si no acaba la primera part de les obres, és a dir, la primera i la segona graderia abans del novembre del 2024. La data límit és el 29 de novembre del 2024, dient que el club arriba als 125 anys d'història i han de començar els actes de celebració de l'aniversari. Per cada dia que l'IMAX s'enredereixi, que no hagi acabat les obres, i per tant que aquell dia el Barça no pugui estar al Camp Nou amb la seva afició celebrant aquest aniversari, haurà de pagar 1 milió d'euros diari. És una de les clàusules que s'han inclòs en el contracte com a mesura que el Barça s'agafa com a garantia perquè l'empresa turca compleixi amb els terminis que ha marcat. Són 18 mesos des d'aquest mes de juny que començaran les obres del Camp Nou, 18 mesos que el Barça estarà a Montjuïc i després l'IMAC ha garantit que el novembre del 2024 estarà acabada aquesta primera part.
Molt bé, gràcies Laia, bona nit.
Bona nit.
Vinga, adéu-siau. Doncs aquesta és una altra informació. Potser hi ha molts socis del Barça dient, escolta, que s'allarguin les obres, no? Si ens van pagant 1 milió d'euros cada dia, com a mínim recuperarem calés. No, no.
S'ha fet la broma.
No. Està bé. Jo crec que està bé que es posin aquest tipus de clàusules, no? Perquè és una data important pel Barça, 125 aniversari, i perquè les constructores es donin pressa a intentar acabar l'estadi.
Sí, el que passa que...
Ja sabem com van les obres, sí, ja ho sé. Ja,
però... Primer que les obres ja saps com comencen, però no quan acaben. I després que, clar, jo espero que hagin apamat molt bé aquests de l'IMAC, que si s'han compromès a fer-ho, ho facin en temps i forma. Però que això no impliqui haver de treballar a correcuita i d'aquella manera.
No, són professionals. Tema,
sí, clar, però quan hi ha penalitzacions milionàries... saps el que vull dir, no? Mesures de seguretat... Que
sí,
tot...
sí, sí.
Ah, evidentment...
Llegaran.
Mira,
sí, com sí. Llegaran és la...
No són clàusules, en tot cas, jo no dubto la informació de la Laia, havia sentit aquesta dada, i el que passa és que són clàusules de molt difícil aplicació,
sí.
Perquè hi ha molts imponderables, imagina't que ve una altra glòria, una altra, i això fa que les obres... És a dir, hi ha molt... Se solen posar moltes casuístiques que justifiquen l'endarreriment d'algun temps d'una obra d'aquesta envergadura. I es posa la clàusula, però després la seva aplicació jurídicament a vegades resulta complicada.
I aquesta setmana que el Tudiràs hem explicat...
Bona puna, aquest, eh?
Sí, és veritat, clar, evidentment la clàusula deu tenir altres clàusules, no? Escolta, si està una setmana plovent i hi ha un temporal, no compta.
És veritat que si es demostra que són uns zànganos, doncs evidentment sí que es pot aplicar, però... Si hi ha algun atenuant, doncs
acabes en tribunals amb aquestes coses i acabes en tribunals d'aplicació moltes vegades anys més tard.
Clar, només volia dir sobre això, que aquesta setmana que el Tudiràs també m'ha explicat una mica com va anar la tria, no?, i els terminis, els preus que proposaven les UTIs que aspiraven a construir el Camp Nou. Clar, hi havia molta diferència, no?, entre el que costava que la construís...
I d'anys.
I d'anys, també, sí, i de mesos. El que jo entenc, pel que també m'han explicat, és que l'IMAC proposa un preu tan baix, gairebé uns 950 milions d'euros, perquè per ells és una porta d'entrada a Europa. O sigui, és una constructora que evidentment a Turquia és molt coneguda perquè va fer l'aeroport de Turquia i que s'ha ajustat al màxim el preu i que no guanyaran molts calés, que no els interessava tant això, sinó donar-se a conèixer. Per tant, ells volen fer una gran obra aquí al Camp Nou, perquè per ells és com una porta d'entrada a nivell europeu per mirar de construir més a Europa, perquè fins ara no havien fet gaire més cosa que Turquia i Orient Mitjà. Per tant, és un condicionant també a tenir en compte. És a dir, no venen aquí a fer-ho ràpid i malament, potser, no? Si pots tenir aquesta sensació.
No, no,
sinó que per ells és important,
segur, no? Però sí. Dir que quan se te tira el temps a sobre, que saps...
Mira, el temps a sobre se m'està tirant a mi el programa
sí,
d'avui.
Sí.
10 minuts i la una. Vinga, ara tornem, saludem el Damià, fem la prèvia de l'Atlético Real Madrid, Madrid-Atlético. Demà al Bernabéu i us deixo marxar.
RAC 1. El futur no és projectar pel·lícules sobre la superfície de la Lluna mentre seus al sofà de casa. El futur és que no et puguin tallar la llum. Si no pots fer front a les factures de la llum, l'aigua o el gas, t'ajudem a trobar solucions. Entra a barcelona.cat/drets energètics i informa-te'n. El futur ja és present. Ajuntament de Barcelona.
Has de renovar els teus mobles? Amb un termini d'entrega ràpid, a mida i al millor preu. Vine a Facilmòbil. Estem de rebaixes. Truca'ns al 682-674-599. Visita les nostres botigues o entra a facilmòbil.cat.
A la ciutat, desplaça't millor. Viatja millor. Arriba millor. A la ciutat, millor amb bus i amb metro. Millor en transport públic. Més pràctic, més còmode i més sostenible. Barcelona't, amb TMB.
Posa't en forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix. Així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te'n soci ara. Emporta't una motxilla de regal i entrena't 5 setmanes gratis. Basic Fit. Go for it!
A Feubert et continuem ajudant a estalviar, perquè et donem fins a 80 euros en carburant per la compra de pneumàtics Michelin Cross Climate. Els pneumàtics per als quals no caldrà que portis cadenes, perquè l'any 2023 et moguis com et moguis, a Feubert ens movem amb tu.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
RAC1.
Vols saber una cosa?
Cuenta, cuenta.
Compte 10.
Què?
Doncs que amb el programa Mi BP t'estalvies 10 cèntims per litre cada cop que poses gasolina. I pots gaudir de molts més avantatges utilitzant la targeta Mi BP.
Anda!
No, anda no, en cotxe. Ja saps, compta amb nosaltres. Compta amb 10 cèntims per litre. Consulta les condicions a mibp.es.
El 6 de febrer al Museu Nacional d'Art de Catalunya celebrem la 75a edició de la gran gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment on premiarem el i la millor esportista de l'any i farem un homenatge als mites dels últims temps. Un dia de llegenda en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini de Repsol.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
9, 16, 17, 27 i 31. I els sols, l'1 i el 9.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Ja tenim el Barça i l'Osasuna, classificats per les semifinals de la Copa del Rei, dilluns al migdia al sorteig. Semifinals, anada i tornada. i demà juga les altres dues eliminatòries. A les 8, a Mestalla, València, Athletic Club de Bilbao. I a les 9 de la nit, al Santiago Bernabéu, el derbi madrileny entre el Real Madrid i l'Atlético. Hola, Damià López.
Què tal, Aleix?
Què
bona
tal?
Nit.
Bona nit. Mira quina cara felicitat té el talismà, ja, 24 hores.
Ja veu.
I su suadera de los Sixers.
Ja ensuma la sang.
Què demà?
Bé, home, Memphis, no?
Memphis.
Demà una miqueta. Memphis seria l'home en qui confiar.
Sí.
No? És una bona carta.
Hòstia, tens a punt ja el carrer o no? Per si de cas. Home, si els eliminen al carrer, no?
S'hauria de dir, no?
Si l'eliminen a Aleix, ho cantem tots a la vegada demà, si vols.
Home,
algun cop allò del carrer ho han publicat? Donat algun mitjà de Madrid?
No, mai.
Que em sona alguna cosa, però no.
Ara estem més aviat tranquil·lets, però si passa alguna cosa, doncs...
Pot passar. Home,
veurem.
Clar, demà fem el partit a RAC+1 des de les 9. Bé, de fet, demà fem des de les 7 el Madrid-Barça d'Eurolliga de bàsquet, que ara en parlarem, que hi ha un Madrid-Barça al Withing Center. I després a les 9 amb el Dami i companyia fem el Madrid Atlético i a quarts d'11 ja ens connectem des de RAC1. En públic a l'estudi, aquí. Si voleu venir, tu diràs @RAC1.net, queden dues cadires. Ho dic ara i aviam si algú caça. Públic aquí, vivint al final.
És brutal.
Tremendo, eh?
Sí, sí. La ràdio, mirant la web del Mundo Deportivo. Hòstia, brutal.
Això també em sembla bé, vinga.
Sí,
llegiu-vos al diari, mireu el web del Mundo Deportivo. Si esteu avorrits... Si esteu avorrits, hi ha el Twitch del Mundo Deportivo, també feu, amb l'Etgar Fornós, l'Àngelos...
Et faig l'última hora allò de manual, no? Una miqueta el que tocaria.
De què s'ha parlat?
Sí.
Avui a Madrid,
no t'han motivat o què?
No, però vull dir que s'ha de fer una última hora, altes, baixes, una mica el que tocaria.
La prèvia.
Ancelotti recupera Àlaba, recuperat de la seva lesió al soli, Tchouaméni i Hazard, que es venen entrant a banda i encara no tenen prou ritme, descartats. I
Hazard no té ritme encara?
No té. Algun dia el tindrà.
Està curiós.
Duríssim.
El Charleroi. Sí.
Entenem que el tindrà. Per cert, crec que Racun encara no s'ha dit que es va retirar de la selecció belga, Hazard. No sé si es va comentar, però bueno, ja avui insistim en aquesta situació.
Un mes.
Que Hazard es va retirar de la selecció de Bèlgica. I continuen de baixa Carvajal i Lucas Vázquez. Ancelotti ha parlat avui de Vinícius, el jugador que està darrerament en tots els focus i que està tenint problemes per les seves protestes, per les entrades que rep, pels símptomes que dona de descentrar-se amb tanta facilitat, etc. Així l'ha defensat avui un dia més el seu entrenador.
El aspecto mental para él es muy, muy importante, tenemos que protegerlo porque es un jugador que necesitamos, que creo el fútbol necesita, porque es un jugador que tiene un talento extraordinario, entonces tenemos que, por parte nuestra, proteger estos dos aspectos, el aspecto físico y el aspecto mental también.
Ha parlat també de l'àrbitre de demà, Sotogrado. L'ha destacat, però hem de recordar que Sotogrado n'ha tingut algunes d'importants amb el Madrid. Per exemple, fa poc més d'un any, en un Madrid-Osasuna, en què va aplicar poc descompte, els jugadors madridistes van protestar i l'àrbitre els va dir que no parlessin tant, que havien tingut, recordaràs, tot el partit per fer un gol.
És bona resposta.
Recordes, va dir, habéis tenido todo el partido. Els va dir Sotogrado, realment. És una resposta poc acadèmica, per ser un àrbitre.
Però és natural.
És brillant.
Sí, ens agrada la naturalitat, no?
No toqueu la pera, tu, que heu tingut aquí 90 minuts.
El partido, sí. Bé, en aquell moment el Madrid es van sentir ofesos. Ancelotti, però, avui ha estat conciliado.
Sí, l'àrbitro també que ha arbitrado la final de la Supercopa del año pasado, l'àrbitro que ha arbitrado el partido contra l'Alavés el año pasado, es un árbitro joven que tiene personalidad. Que a mi personalment me gusta.
Bé, l'Atleti de Madrid, com dèiem, primer derbi per Memphis, tota la sort.
Tota
la sort per ell.
Som de Memphis.
Ha de ser important acompanyar Morata en atac. Els atlètics, després del Mundial, han anat agafant el to, venen de golejar el Valladolid, sembla que arriben animats al derbi de demà. De la roda de premsa de Simeone ens quedem amb que l'argentí ha reivindicat l'eliminació de les pròrrogues, diu que sigui empat després del temps reglamentari, considera que s'hauria de passar directament als penals, i també amb aquests elogis al seu adversari de demà, Carlo Ancelotti.
Yo lo único que puedo hablar de la relación que tengo con Carlos, que es solamente de entrenadores, porque no tengo la posibilidad de juntarme con él, aunque me gustaría, porque es una persona inteligente y muy capaz, y aprender, sobre todo. Tengo una buena relación, porque me parece una muy buena persona.
Aquesta temporada els dos equips s'han enfrontat una vegada al Metropolitano, al setembre, victòria pel Madrid 1-2 amb gols de Rodrigo i Valverde pel Madrid i d'Hermoso pels Atlètic, retallant distàncies al final, el partit a les 9 al Bernabéu amb temperatures molt baixes demà a Madrid.
Home, és l'única opció de títol que té Simeone, eliminat d'Europa completament, despenjadíssima la Lliga, que ja veurem si entra en Champions o no l'any que ve entre els quatre primers, i s'ha d'aferrar això, no, Simeone, aquest partit. A veure si ho aconsegueixen.
Sí, sí, claríssim.
Passa que el partit és el Bernabéu i aquí els juga una mica en contra també. I que el Madrid, a priori, té més qualitat, no? Si estan fins Vinicius, Benzema, Rodrigo...
Però jo lo veo bastante igualado, ¿eh? Sí. Quizá el componente de que se juegue en el Bernabéu, jugué, por supuesto, juega a favor del Real Madrid, pero yo creo que ni Real Madrid ni Atlético están desplegando un buen juego las últimas semanas. Sí que me gustaría añadir respecto a lo que comentaba Ancelotti sobre Vinicius, que decía que hay que proteger a Vinicius, a Damián, que le gusta mucho el tema vintage, y a cualquiera les recomendaría que se pusieran en YouTube algún vídeo de Maradona con la camiseta del Barça. No hace falta irse a la etapa en Italia, la etapa del Barça, o algún partido contra el Real Madrid, alguna final de Copa, y ver cómo se protegía a Maradona. Al final, el gran problema de Vinicius es que creo que está demasiado pendiente de lo que pasa a su alrededor que del juego. Yo creo que hasta que no acabe de cambiar ese chip, no va a volver a coger el ritmo que tenía el año pasado. Pero en ningún caso creo que se trate de un tema de protección. Creo que se trata de un tema personal de él.
Jo només comentar que dir d'anar directament als penals és tant com disminuir la transcendència del torneig. Si li volen donar una certa solvència al trofeu de la Copa del Rei, la veritat és que anar directament al penal em sembla de trofeu d'estiu i per tant no em semblaria seriós. Ja arribats al punt que no es guanyi el partit, que tirin penals i ja està. No, si és un campionat seriós, és un campionat important, i si li volen donar transcendència, pròrroga i penal. I es podria recuperar lo del gol d'or, que em semblava una excel·lent fórmula, que no sé per què no va triomfar, però en tot cas passar directament als penals per mi és donar-li un rang menor al campionat. Sí.
Jo avui hem parlat a la redacció d'això, arran d'aquesta proposta del Simeone. A mi m'ha sorprès, i ho hem comentat, i hem recordat això. Va haver una Eurocopa que es va...
Bierhoff.
Bierhoff. Va guanyar Alemanya amb un gol d'or, d'Oliver Bierhoff, vintage.
96,
sí. Sí, sí. Aquí el de vintage ens faria...
Anglaterra era aquella?
Sí, sí. Contra la República Txeca. Mm, mm. Home, estaria bé també, perquè li donaria un plus d'emoció. Jo sobre el partit el que espero és que, si és l'únic títol que té opció l'Atlético, que es noti, que es vegi, perquè el partit que van jugar de Lliga no va existir l'Atlético de Madrid. Només al final, amb aquell gol, que a més va ser un gol com de rebuig, que el va marcar sense voler Hermoso, crec que no sé si amb una espatlla o... Sí. No va buscar ni el gol, va ser una cosa raríssima.
Però arriba millor, no, ara?
No, però és que l'Atlético hauria d'arribar motivadíssim, i el Madrid, és veritat que va treure endavant el partit de Villarreal amb una gran segona part, però la primera es va menjar un 2-0, i a Bilbao...
Va tenir sort,
l'Atlético va arribar molt,
Té raó el Fernando que s'està comentant que el xulisme està morint, i és una gran oportunitat de demostrar que el xulisme està viu.
Ha de reivindicar-se, és que, si no, què li queda a l'Atlético aquesta lliga?
Res. Acabant 3-4 primers.
Després poden perdre, però el que vull dir és que m'agradaria que es veiés que viuen el partit com una final. És que és una final per ells.
Perquè un clàssic, no. Barça-Madrid a les semis...
No. La final, no? Mejor.
No, t'ho dic perquè...
A mi veient el nivell de la Supercopa no...
No, us ho dic perquè hi ha al mig de l'anada i la tornada hi ha l'eliminatòria del United. I també hi ha el Liverpool-Madrid de Champions. Vull dir que...
També nosaltres tenim el Manchester United, clar, en juguem moltíssim.
Els dos equips
hem de destacar-los, sí, com si en aquesta lliga, perquè vindran els problemes, i vindran els problemes arbitrals, i no, mal.
Ui, l'estàs anticipant,
mal assumptiu.
La gran esperança, jo crec, de l'Atleti de Madrid de demà és l'estat de forma d'alguns dels seus jugadors. Per exemple, ara Griezmann està millor que mai.
Fa de comentarista i tot, de l'NFL, imagina't.
És el Griezmann de poc abans de venir al Barça, Morata fins i tot, però clar, moltes vegades l'Atleti de Madrid s'ha presentat en bones condicions al Bernabéu, Bernabéu, després Simeone fa uns plantejaments no defensius, sinó ultradefensius, el camp se li fa massa llarg. Aquests partits al Bernabéu són diferents i no tenen res a veure amb les tendències. Sí que arriba bé, però s'haurà de veure demà sobre el camp, perquè aquests derbis ho canvien tot, ho igualen tot, s'haurà de veure.
Quin gol de l'Abde, perdoneu, que l'estic veient aquí.
Sí, sí,
molt bé, que no l'hagi vist, que el miri.
Frena perquè... molt bé, retalla, xuta el pel curt. Sí, sí. Bon jugador. Ho hem de deixar aquí, i ara rematarem el Tu diràs amb quatre coses de la resta del dia.
No diem res de Nations.
Sí, és que sé que el Damià que ve amb el xip de Mundial i de les seleccions, sí, em diu, sí. Hem d'explicar que avui s'ha fet el sorteig de la Final Four de la Nations.
Sí, sí, sí. Què ha passat? Semifinals que es disputen a Països Baixos al juny. Recordem que Espanya, encara dirigida per Luis Enrique, va segellar la classificació amb aquella victòria aconseguida el mes de setembre a Braga contra Portugal. El sorteig s'ha fet avui a Nió. Primera semifinal, 14 de juny a Enschede, Espanya-Itàlia. Segona semifinal, 15 de juny a Rotterdam, Països Baixos, Croàcia.
Espanya-Itàlia ha tocat, eh? Sí, bona semi.
La semifinal, on Ferran Torres va fer dos gols, sí, sí. De la semifinal que es va jugar a Itàlia.
Sí.
També, fa un parell d'anys.
Que llavors Espanya passa la final a França i aquell gol d'Mbappé i Eric Garcia que li dona el títol a França. Val.
Correcte. La final, dissabte 18 de juny, també a Rotterdam, i el partit pel tercer i quart lloc el mateix dia a Enschede. I t'acabo explicant que avui la UEFA ha anunciat una sèrie de detalls que tenen a veure amb el calendari post-Eurocopa 2024. El més destacat és que la Nations League en el futur tindrà quarts de final i que la fase de classificació pel Mundial d'Estats Units, Canadà, Mèxic arrencarà al març de 2025 i estarà formada per 12 grups de 12 seleccions. Passaran al Mundial les 12 primeres de grup i 4 més via repesca. És a dir, que de 48 participants, 16 seran europees, un terç del total.
Més gran el Mundial encara.
Saps per què sempre està tan fresc el Damià?
Per què?
Perquè encara està amb el xip horari de Qatar. Tot li sembla d'hora.
Allà són les 3 i 4, no, ara mateix?
Sí, 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 però com li feien treballar fins tant tard la 1, bueno, encara tinc temps.
Aquesta hora encara estava entrant.
Exacte.
Sí, les 3 de...
Encara no havies agafat el metro de tornada.
Que dolent és, sí.
Ens ho vam passar molt bé. Allà,
amics,
la veritat que sí.
Pobre Damià.
Amics, feliços, marxeu, perquè el Barça està a unes semifinals de Copa un any més.
Escolta, i quines audiències, eh? A la
pantallita,
sí,
no?
Sí, sí, avui la transmissió del Pou ha tingut moltíssima audiència i el Tu diràs també. Hi ha molta gent encara escoltant-nos. Per tant, no la calleu ara aquests últims segons.
Els dimecres, eh?
Aleix, saps què em pregunto
l'altre dia un
oyente? Si després de les tertúlies nos íbamos...
De copeo.
De parrandeo.
No.
No, amb altres sí que va, però amb nosaltres no. Amb altres, jo m'he enterat que sí que munta sopars i tal, però bueno.
Alguna cosa farem, però no te'n fotis a dos.
Vinga, perfecte. Que es van acabar els torrons, Vicenç.
Re.
Damià, gràcies.
Fins demà.
Demà t'escoltem a Rec Més a les 9 i a quarts d'onze.
Sigueu feliços.
Adéu, Lluís.
Bona nit.
Adéu, Fernando. Seguim. Abans de tancar aquest Tu diràs express que hem fet avui després de la victòria del Barça 1-0 contra la Reial Societat, hem de parlar d'una altra victòria històrica del Barça, a més, del Barça femení, que avui ha guanyat el Levante Les Planes en el duel català de la jornada a la Lliga F, per 7-0, per cert, a l'estadi Johan Cruyff. Però Dani Aguilà no és una victòria qualsevol. Què tal? Bona nit.
Bona nit, no? Perquè suposa la victòria 50 de manera consecutiva en Lliga. Una dada que, atenció, mai ningú no havia aconseguit en el futbol d'elit, tant sigui masculí com femení. I insistim, des de l'1 de juny del 2021, que les Blaugrana van perdre 4-3 davant l'Atlètic de Madrid, amb la ressaca post-triplet, el Barça ha anat guanyant partit rere partit, els 5 a cada banda d'aquell curs, els 30 del passat i els 15 que portem fins ara, un fet que ha posat en valor Jonathan Giraldez.
La gent dona per suposat que has de guanyar cada partit que jugues, però nosaltres des de dins del vestidor sabem que això és una feina molt, molt complicada. Hi ha partits difícils, hi ha molts partits entre setmana, i crec que la imatge de l'equip a les últimes temporades està anant cap a una línia ascendent, i estic molt content, és una dada que ens genera molta il·lusió, molta satisfacció.
Segueixen les bones notícies després de la patacada institucional de la Copa de la Reina, primer el títol de la Supercopa femenina, avui s'ha ofert a l'afició i pel qual el Levante Les Planes ha fet passadís, aquesta golejada del Johan, hat-trick d'Oshoala, dos de Txernogorce, un de Mariona i un de Vicky López, per cert, rècord de precocitat en una golejadora a la Lliga, quasi bé 16 anys i mig. Barça, 15 de 15, 45 punts, Levante 15 punts, 3 més que el descens. Maripaz Vilas, jugadora de l'equip de Sant Joan d'Espira, conscient de quin tipus de partit jugava avui.
Al final el partido de hoy no es nuestra liga es otra, hay que ser conscientes de nuestro objetivo, que a día de hoy y desde el principio es la permanencia y ir a por ello.
Això és el que ha passat avui al Johan Cruyff. Reaccions de les dues bandes, del Levante Las Planas i del Barça, amb aquest rècord històric, 50 victòries consecutives en una lliga. De l'eliminació de la Copa de la Reina per l'alineació indeguda se n'ha parlat?
Sí, ara mateix es va saber que competició no donava la raó al Barça, que el cas està a apel·lació. Recordes el document de Xavi parlant de que era un error del Barça?
Sí.
Doncs avui el seu homòleg al femení, Jonathan Giraldez, diguem que s'ha expressat en una altra opinió.
No hi ha hagut molt canvi del vestidor. Realment ara mateix continua amb el recurs que ha fet el departament jurídic del club i la nostra feina s'espera. Nosaltres hem de continuar entrenant perquè sabem que des del club estan treballant per intentar donar-li la volta a la situació.
Hem dit el mateix després Irene Paredes també. Per tant, segons diguem-ne aquesta versió del club, encara se segueix confiant en aquestes possibilitats legals. Recordem, el recurs està a apel·lació.
Molt bé, Dani, gràcies.
Bona nit.
Una mica de bàsquet, també, que avui ha estat un dia intens. Hola, Marmundet.
Hello.
Bona nit. La notícia del dia l'hem tingut a la Seu d'Urgell.
Sí.
Tros de partit que ha fet el Cadí la Seu aquesta nit en l'anada dels vuitens de final de l'Eurocup. Les jugadores de Jordi Acero han guanyat de 18 punts en l'anada, Per tant, tenen 18 punts de renda de cara a la setmana vinent a França contra el Carolo.
Sí, t'ho dic tal qual, Aleix, dels millors minuts, o els millors minuts de la temporada contra un equip que aspirava a arribar molt lluny en aquesta competició. De fet, aspira, perquè encara no s'ha liquidat l'eliminatòria. Recordes que ahir en Pariser comentàvem que els analistes de FIBA posaven els Cedis en l'última posició per passar en aquell rànquing? Sí. Esperàvem. La segona part d'avui al Palau d'Esports ha sigut estel·lar, parcial de 48-23 amb una màxima diferència de 24, a més, amb circumstàncies molt adverses. Avui faltaven la base titular de l'equip i la pivot titular, Laura Penya i Jewel Tanstall. La clau pel tècnic Jordi Acero ha sigut al darrere.
La defensa ha sigut increïble, han gaudit molt la gent que estàvem aquí i jo el primer de l'energia que hem vist. Hem forçat 27 boles perdudes per l'altre equip, un equip experimentat, amb molts quilòmetres a les cames de moltes jugadores, perquè és un molt bon resultat. Estic molt i molt content, però peus a terra perquè dissabte tenim una final a Leganés i estic convençut que jugant amb aquesta energia, amb aquesta convicció, som un equip molt difícil de batre.
Si ho recordes, també dilluns parlàvem amb Laia Reventós, màxima anotadora avui del partit amb 21 punts, gran partit també de la banyolina Júlia Soler amb 17, un dels millors que li recordo des que va arribar a la Seu. La tornada a França dimecres vinent a Charleville-Mézières, això és al costat de la frontera amb Bèlgica.
A veure si aguanten aquests 18 punts de renda i passen a quarts de final de l'Eurocup, seria històric.
Seria la millor participació històrica del Cadí.
Històric del Cadí la Seu. L'altre gran partit europeu del bàsquet català d'aquesta nit, en canvi, no ha tingut un final feliç.
No, i això que ha estat a punt, l'Uni Girona ha perdut de 2 a la pista del Sopron d'Hongria, 62-60, l'equip ha fet un gran partit, ha arribat a dominar 11 punts a la sortida del tercer quart i anar durant 30 minuts per davant del marcador, però un parcial de 18-1 favorable a les hongareses ha capgirat el partit per una barreja de coses, el col·lapse de l'Uni al davant, els 7 taps que ha col·locat Zil McBevor i que l'Uni li ha faltat clarividència a la recta final. Ella ja ha tingut molt més ofici, han sumat la victòria final en un partit que ha deixat Bernat Canut amb un regust agradables.
Evidentment no podem estar satisfets o feliços perquè al final no aconseguim la victòria, que era l'objectiu amb el que ens desplaçàvem a la pista de Sopron. Però bé, en general sí, orgullosos del partit que han fet, no?
Ha sigut el retorn de Britney Sykes a Hongria, xiulada tot el partit per l'afició hongaresa que malgrat tot ha fet un partidàs amb 21 punts. L'Uni queda a l'espera del que passi amb els partits de demà. Hi ha un Kukurova Mersin de BTK amb els dos equips empatats amb 6 victòries, les mateixes que té ara mateix l'Uni, i el Perfumeria es va a la pista del Kangaroos. Demà a la nit a l'Eix actualitzarem la classificació. Propers partits de l'Uni dissabte a Vitoria i la setmana vinent torna a viatjar a Hongria a la pista del DBTK en un partit que haurà de tirar endavant sí o sí.
I l'últim partit d'aquesta nit en presència catalana ha estat en categoria masculina, la victòria del Joventut de Badalona 96-91 sobre l'Olímpia de Ljubljana.
Sí, partit jugat a batzegades, amb una molt bona recta final de la penya que li permet fer un sol important a la classificació, recuperar el primer lloc, 8 victòries, 4 derrotes, 4 victòries per damunt del tall faltant 6 jornades. Diu Joel Parra a RAC1 que l'equip però ha de ser ambiciós.
Clar, no? Crec que ho tenim bastant estan encarregant, no? Però crec que tenim que ser ambiciosos i ser primers de grup i després si podem mirar i ser primers de tota l'Eurocopa i tindre factor camp després de tot el que són les eliminatòries, no? Pues molt millor, no?
Màxima una tota precisament, Joel Parra, amb 23 punts. Propers partits, la setmana vinent a Europa, el Joventut va a la pista del Prometei ucraïnès, que com ja vam explicar a l'anada, òbviament no juguen els partits a Ucraïna, sinó que el juguen a Riga, a Letònia.
I per demà queda el gran plat fort d'aquesta setmana europea de bàsquet. A les 7 de la tarda, clàssic Euroliga a Madrid. Real Madrid-Barça, com el veus, Mundet?
Obert, molt obert. El Barça ja és a Madrid, pot passar de tot. Fa de molt mal dir, francament, qui guanya es queda al capdavant de l'Euroliga. A veure què passarà amb el Mònaco, amb l'Olympiacos, que també estan pol·lulant per allà al capdamunt de la classificació. Sí, tinc clar que, Aleix, el clàssic de demà és el tret de sortida de la temporada real. En joc no només hi ha lideratge de l'Euroliga, sinó que després vindrà un efecte dòmino amb la disputa de la Copa, dels play-offs de l'Euroliga, tota la recta final de la temporada. I això ja engega, eh?
Doncs mira, per fer la prèvia, el que hem fet avui és demanar en un parell de minuts l'opinió de grans especialistes, tant de la premsa catalana com madrilenya, de com veuen aquest Madrid-Barça de demà d'Euroliga, que pot marcar el que queda de temporada.
Lucas Sáez Bravo, del diario El Mundo. Creo que mañana ganará el Real Madrid por el hecho de que no puede permitirse el lujo de perder dos partidos seguidos en casa contra el Barça, algo que le presionaría y que crearía más dudas aún, y por eso entiendo que saldrá con un poquito más de necesidad y de hambre para ganar ese partido.
Alex Gozalvo, del diari Ara. Crec que guanyarà el Madrid en un clàssic tan igualat, l'equip que té més gana i té més possibilitats, i l'equip blanc ve de perdre els dos últims clàssics.
Luis Mujeres, de La Vanguardia. Em resulta impossible preveure el que passarà en el futur, sobretot amb la igualtat que hi ha entre aquest Barça i aquest Madrid, així que em decantaré per una victòria del Madrid per un pur tema d'estadística, que ha guanyat el Barça els dos últims, així que crec que hi haurà victòria al Madrid.
Soy Jordi Quixano, del diario El País. Creo que ganará el Real Madrid por el factor cancha, porque en Europa, como explica la historia reciente, se crece, y porque tras encadenar dos derrotas consecutivas con el Barcelona ha aprendido de sus errores. Ramón Palomar.